El divan del suplement, la conversa més íntima. L'heu sentit els dissabtes i els diumenges de 12 a 1 i ara a l'estiu d'una a dues del migdia, amb Sílvia Coppulo. Aquest divan amb Joan Margarit el van emetre per primer cop al suplement amb Sílvia Coppulo el dia 24 de novembre del 2012.
Avui, al divan del suplement a Catalunya Ràdio, un home reflexiu, meticulós, franc i implacable. Poeta, madur, savi i cert. Potser per això el poeta viu més llegit de la literatura catalana. Joan Margarit, bon dia.
Bon dia, gràcies per lo de viu.
Oh, no ho dic a tothom.
Comencem bé.
Es perd el senyal, però aquest llibre de poemes que és d'aquells que és com una... És meu, ara ja és meu, aquest és meu. És com una petita joia, o una gran joia.
Que no és meu, segur.
Quan està publicat...
Ja no és meu.
Ja és de tothom.
Sí, clar.
Però és un acte de generositat publicar un llibre de poemes.
Generositat per mi seria una mica presumptuós. Simplement és que un escriu, jo crec, pels altres. És a dir, jo la meva tauleta de nit no em tinc a mi mateix.
No,
jo puc tenir un altre poeta.
Què hi ha a la tauleta de nit d'en Joan Margarit?
Home, a la tauleta de nit hi ha moltes coses i variables, però mai jo mateix. O si sóc jo mateix, són els que estan en brut i s'estan fent encara.
Encara.
Però el que està fet, llibres
ja
fets.
Està,
llibres
ja
fets no en trobaràs mai cap.
Es perd el senyal és anar perdent la joventut, la vida, i ser persona més gran, arribar a la bellesa i això que diu que ens hem inventat, que és la mort, perquè al final només és el final de la vida?
Sí, al final és més aviat si alguna cosa s'assembla, és una espelma que s'apaga, no? No una òpera on apareixen uns personatges que són la mort i l'eternitat i tot això, no? Més aviat és una... El final de la vida, el final de la vida és a l'inrevés del que ens deien aquells capellans integristes dels anys 50, quan érem joves, que ens deien estem tot el dia fent broma, ja us recordareu, ja veureu, quan sigueu grans i se us acosti, llavors tindreu por, us cagareu les calces, llavors ens cridareu. Bé, és tot al revés. O sigui, quan es té por a la mort és quan un és jove. Perquè és lògic, el cos jove, només pensar...
És un contrast.
En final, és un contrast tan bèstia que no pot suportar i té por. Quan la vida, en una gran part, s'ha fet, en general hi ha la sensació que ja l'has feta, estàs molt content d'haver-la fet, però no la tornaries a fer.
Ah, no tornaries a fer una altra vida?
No, en absolut.
Per què?
Escolta, perdona.
Què?
És millor això que et digui jo que el que tu m'insinues, perquè el que et digui jo, en resum, es diu satisfacció. És dir, quan tu has fet una cosa, estàs content d'haver-la fet i no tens ganes de fer-ne més, és el que es diu estàs satisfet, diria.
Sí, sí. Ara trobo que m'ha...
Si vols tornar-hi, és que estàs insatisfet i que no has acabat de...
O que és millor una persona insaciable, no? Que mai...
Ets insaciable,
A veure, pot ser per la satisfacció, però no pot ser com si diguéssim de dir prou perquè no m'ha anat gaire bé la vida, perquè he comptat...
O és quan hi vols tornar-hi, llavors? Clar...
Però per arribar a aquest punt s'ha d'haver madurat molt, eh?
Home, tots madurem. Escolta, això no t'ho evitaràs, Ara, hi ha una cosa també, hi ha un tòpic de la bellesa que també l'has de destruir, eh? Que és, els vells són savis, no?
No tots.
El que de jove era un ruc, de vell és més ruc.
Sí, perquè s'accentuen, els trets s'accentuen amb la... No, però n'hi ha que són savis.
Home, i també n'hi ha de joves que són savis. També, eh?
Joan Margarit, avui al divan.
Ets És el Clifford?
Sí.
Clifford Brown?
Sí.
Va morir als 24 anys.
Oh.
Imagina't, aquesta trompeta va morir. Un accident de cotxe.
I per què ens l'has triada?
Home, és una de les peces de jazz que a mi m'han emocionat sempre més al llarg de la meva vida. El Summertime del Clifford Brown.
Per què? Què té?
Ja veuràs el que té. Ja veuràs com aquesta trompeta, com va pujant, 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 i hi ha un moment que et talla la respiració. Sí. Van fer una bona parella, ell i la Helen Merrill cantant. Una parella inoblidable. Comença. I això és el començament de l'any.
Clar, aquests canvis, aquests salts, mira com crida la gent, eh?
I encara s'ha acabat, eh?
Però en Joan Margarita, a més, és alegre.
Home, sí.
Sí.
És un miracle, home, estar viu és un miracle, és una meravella. Sí, home,
i llavors això de fer anys es pot dur amb vitalitat, amb il·lusió, que diu aquell...
És que va per graons, això. O sigui, quan falles, no falles miqueta a miqueta, plom, caus un graó i mira, vas a parar allà on vagis.
Avui, Joan Margarita, el nostre poeta, aquí al divan.
Sempre rentàvem junts, ella i jo, els plats. Aquí mateix, de cara a la finestra, que damunt de l'aigüera s'obre el mar. Lluny i aïllada hi ha una casa dalt d'un penya-segat i no recordo haver-hi vist encesa mai cap llum. Fa anys que el rento sol. Ho estic fent ara, havent sopat, amb la finestra oberta a una nit càlida i sense lluna. Escolto les onades com el temps. Són la intranquil·litat de mar endins. De sobte, alço els ulls cap a la fosca. Paro el que estava fent, les mans a l'aigua. On hi ha la casa, una finestra encesa.
Quina versió és? Quina de les dues?
Aquesta...
Espera,
jo l'haig d'escoltar una mica bé, però si és la de l'any 50 o la del...
80.
Apòstol 80.
Va, ara l'altra... Aquí era més gran.
Quina meravella.
Aquí era el 81. Abans era el 55.
Va més lent. Va més lent.
Va més lent.
Sí, senyora.
Clar, ha tingut temps de... com de pair tota l'essència de la música.
Tots anem més lents, sí. No, magnífic. Llàstima que el Lengul... Tots es moren joves, aquests músics. El Lengul, clar, no es va morir als 24 anys com l'altre, com el Clifford, però es va morir als 50 i pico, 51, 52. Tu t'imagines que hagués continuat gravant fins als 80 com el Brendel? El que tindríem ara.
I encara anirem a buscar un altre moment, i també en els dos anys, en les dues gravacions que Glenn Gould va gravar aquestes variacions Goldberg. I fem un salt gairebé 30 anys després... Claríssim, eh? Aquí sí, eh?
Aquí sí.
Aquí sí, eh?
Brutal.
Brutal, eh? La música és essencial a la vida d'en Joan Margarita. A tot arreu hi ha música, als poemes hi ha música, a la vida, al cotxe, caminant, a casa, sol, en companyia.
Sempre, sí. El que passa que a dins dels poemes hi ha una música molt peculiar, que és la del propi poema, no? És aquell... Sempre hi ha algú que recitant et vol posar música darrere.
I sempre hi ha algú que no ho vol, que és en Joan Margarit.
Sí, dius, no, escolti, la música ja li poso jo, com va dir aquell, no?
Sí, sí.
Es poden poder fer, naturalment, es pot ajuntar música i poema, però llavors vol dir que les de treballar molt, les d'assajar. No és posar al fondo una música, és una operació molt més complexa, i l'has de preparar, has d'assajar, no pots improvisar.
És com si féssim una cançó, que la música arriba amb la lletra,
clar,
llavors.
Sí, eh? Sí, jo ho he fet moltes vegades, això, però esclar, he hagut de fer molts assajos.
Quin poema ens llegiràs? Jo demano.
No, tu, és petició. És allò com en deien allò a la ràdio d'abans,
els
discos solicitados. Sí, sí. Discos solicitados, es deia.
A quin felicitamos hoy? Això era una cosa i l'altra són els discos solicitados.
Sí, senyora, doncs avui va de sol·licitats.
Aquesta, a veure, el primer poema, el que dona títol al llibre, és aquest que a mi em feia la sensació, no?, de què és com...
És un dels poemes més alegres que he fet.
Va, doncs va, quan vulguis, Joan.
Es perd el senyal. No tinguis pietat del que has estat, perquè la pietat és massa breu. No dona temps a construir-hi res. De nit, en un petit aeroport, veus com un avió s'està enlairant. Va perdent-se el senyal. Sents el convenciment que estàs vivint uns anys sense esperances que ja són els més feliços de la teva vida. Hi ha una altra poesia, i serà sempre, com hi ha una altra música, la de Beethoven sord, quan es perd el senyal.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui.
Mira que a mi m'agrada generalment més les dones quan canten. Però aquí ho sento. Aquí és un home, el Salafamillo, aquesta. És una de les cançons més maques que s'han fet mai. I fixa't que el poema no és gran cosa. La música sola no és Beethoven. Però aquesta música i aquest poema junts, el món s'esquerda.
C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais.
Sílvia, això és un agarrado, eh?
Sí. Oh, jo, aquí no moriràs dues vegades, eh? Que ens posen un micro de solapa i ballem i ja no seria la primera vegada, et confesso.
Moi qui t'aimais. Mais la vie, c'est pas ce qui s'aime tout doucement, sans faire de bruit.
Molt bé. Amb aquesta versió és sensacional. Però, aquesta altra què?
La dona?
Oh, ja ho veurem.
Je voudrais tant que tu te souviennes.
Que?
Des jours heureux où nous étions amis.
La Juliette.
Ah, Robert, dis-moi
la. La Juliette, l'amant del Mal Davis.
Mira, sí, l'Iva estava molt bé, però la Juliette també, eh?
Ah, i tant.
Ah.
És la segona.
Sí.
És la segona. Jo a vegades dubto, però no. L'IF està bé.
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi.
Però d'en Joan Margarita Mena hem de donar algunes dades biogràfiques, eh? D'aquest home que va néixer al mig de la Guerra Civil, no? Això d'haver nascut durant la Guerra Civil...
És que l'amor i la guerra van molt junts, eh? Se'n fan molts de criatures durant les guerres, eh? Perquè una de les defenses contra la mort és l'amor.
És l'amor, no? És abraçar-se, no?
Clar, evident. No és cap cosa estranya. Sí. És corrent. En els metros de Londres, quan els bombardejos se'n va fer moltes de criatures allà.
Allà un moment amb una...
Home,
darrere una columna.
Sí, o davant. O davant d'una
columna. Records del pare i de la mare, quins tens?
Ui, molts. Com és lògic, molts. Però en tinc... Alguns són molt curiosos perquè no, jo sé que no poden ser records.
És allò que la
perquè
memòria...
era massa petit, però, esclar, com que la mare te'ls ha explicat tantes vegades i amb aquella vehemència arriba un moment que els fas teus.
Ara comencen... Hi ha alguns psicòlegs que diuen que això ha quedat en l'inconscient i que hi ha converses escoltades als 2 anys, als 3 anys, possible. Que efectivament hi són, ho estan com dient ara, eh?
És possible, però, per exemple, quan tinc una visió de la cabana a la vinya de Sanaüja.
Sí.
La cabana de pedra i de quatre vigues.
És de Sanaüja, aquest senyor, la Segarra.
La imatge de la meva mare embarassada de mi. El meu pare amagat a sota el jaç.
Mm-hmm.
I els que sortien, que venien de la batalla de l'Ebre, que ja es perdia, pujant, travessant els camps i fugint cap al nord. I la meva mare els hi feia ous ferrats per treure'ls informació. Perquè, clar, ni ràdio, ni diaris, res.
Ni res.
Ni res. Què estava passant? Això, evidentment, jo estava dins el pany de la mare, per molt que digui el psicòleg, els ous ferrats no els vaig sentir.
No els veuen des de la panxa, clar. Això ho ha d'haver dit la mare, no? Això,
però t'ho he explicat tantes vegades que, clar, aquella gent, aquests moments van ser tan durs, tan terribles, que clar, després no podien més que explicar-te'ls constantment. En el fons et volien defensar d'això que havien viscut ells. I explicar-t'ho una i altra vegada era com una mena de defensa. D'inocular-te una vacuna en contra d'aquest
sofriment. I com madurar-ho, no? També com
sí,
poder-ho elaborar
sí, sí.
Dient un cop i un altre, no? Que és el dol, sí, sí. Diries, és com
això,
si anar fent el dol.
Això és un record de la infància molt... molt intens, aquest tipus de records, no?
I aquell moment en un dels teus poemes que dius, no sé si m'espantava més la guerra o parir. Això era la mare que...
Això era la mare, que aquest és un d'aquests records que dius, clar, la mare parint una nit a Sanaüja, diu, hi havia la dona del poble que feia de llevadora, perquè no era llevadora ni res, una dona de poble.
Que en sabia de girar el par, més o menys.
Més o menys. Diu, sí. Només veure-li les ungles vaig començar a cridar, no, que no em toqui, que no
perquè
em toqui.
Perquè haurien de ser brutes, les ungles, clar.
Mans brutes, clar, mans brutes. Aquest tipus de coses, clar, jo no sabia res, clar. Però tantes vegades explicades, és com si l'hagués absorbit i fossin ja records meus.
I els records... estan allò, dins de l'ADN de les persones?
No, dins l'ADN no, però dins la ment sí. Perdó, no, l'ADN, jo no ho sé si estan dins l'ADN.
Però
no.
Vull dir, en l'essència, modifiquen les persones, els records.
Jo penso que és que el record és l'essència de la vida que has viscut. Fixa't que el record, no sé, records meus d'un home de 74 anys, i si els poguessin posar en un vídeo, no crec que duressin més de 3 hores. És que m'és igual si m'equivoco, 3 dies. No és res comparat amb el...
Però quan un perd la memòria, perd la identitat.
Tot.
Que és a dir, quan un, ara per malaltia, perd la memòria, ja no és aquella persona. I estem davant d'un cos viu que no és aquell ser humà.
Ara, això que es diuen dues coses dels records, que són dos tòpics. Primer es diu que els records són aleatoris. És a dir, aquesta frase...
Que la memòria és
selectiva. Recordo una cosa i vés a saber perquè no en recordo una altra. Que són aleatoris. I segon, que estan falsificats per un mateix. Jo crec tot el contrari. Crec que la ment és prou intensa i prou complexa com perquè el record sigui l'essència de la teva vida, no qualsevol cosa. Si recordes una cosa i no en recordes alguna altra, per alguna cosa és. És perquè l'essència teva necessita d'aquell record i no d'un altre.
En els poemes es barreja el present, justament amb el passat, amb el record, amb una visió, amb una olor, amb una sensació física. Això es fa una barreja, i això és la vida.
Sí, perquè això, fixa't que un poema, el lector o la lectora, al qual jo no conec... m'exigeix una cosa. Un poema...
Que s'entengui. Una?
No.
Aquesta la dius tu, eh?
També.
Que s'ha d'entendre.
No, també. Però el fonamental és que m'està exigint que quan tu llegeixis el poema...
El poema, sí.
Acabis el llegir i diguis, aquesta sóc jo.
Però...
Aquesta sóc jo. No t'interessa res que no siguis tu. Perquè és lògic. Si jo t'explico les meves Aventis i res més, miraràs i diràs, escolta, són les teves.
Això també em pot passar a mi, o això també em passa a mi, no? O una part, o hi ha alguna cosa que no, però estic molt a prop.
Bon, estàs molt a prop, perquè és a través del poema. El poema
sí,
ets tu.
El
poema. És a dir, el poema no tinc altre lloc d'on treure'l que la meva vida. Perquè la teva vida...
No la vius?
No la vis i no la conec, perquè, a més, el lector normal és un lector o lectora que no connecta res. Per tant, la seva vida no la puc fer servir. He de fer servir la meva. Però amb allò que faig servir de la meva, li he de fer un poema que ella digui al llegir-lo, sóc jo.
Cadascú s'amagava darrere dels senyals d'allò que un dia el destruiria. Però que necessaris encara els anys allí, on vaig llegir els russos dels 19. De Chekhov i de Tolstoi vaig aprendre que la salvació és explicar-se. Conèixer el dolor de les paraules. La llibertat ja començava a perdre l'aposta amb el destí. Un destí que era com l'estudiant cec que cada matinada ens guiava les fosques a saquejar la cuina.
La poesia sempre és compassió?
No,
ah, això ho dius part. De Maragall.
Sí, sí, compassió, però també crueltat.
Per què?
Perquè això també ho dic en un poema que es diu Casa de Misericòrdia. Un bon poema de ser cruel. Perquè diu la
veritat. Ha de revoltar?
Perquè diu la veritat. La veritat. I la veritat sempre té un punt de... Sempre cou.
Però és dura.
El que cura, cou. No t'ho deia la teva mare?
Sí, però jo d'això... Clar, aquí el que en sap ets tu, però no sé si això és ser cruel o només dur. És veritat. Bé, cruel és que me t'excedeixes, no?
És una manera de dir-ho.
Home, a mi és que això, com que la crueltat m'espanta...
T'espanta la crueltat. Home, no, la crueltat,
sí,
la crueltat és, fer, és un mal que, del qual no saps el per què. És la crueltat. I per què em fa mal?
O perquè,
llavors el metge t'ha d'explicar que et fa mal... Bueno, ara ja no fan mal els metges, però quan jo era petit, quan et treien, per exemple, allò que en deien les glàndules, que eren treure les amígdales, doncs et feien mal.
Tu recordes el metge amb les...
Si et feien mal, si et feien mal. Era brutal.
Amb les tisores.
Amb les tisores, sí.
Recordes el metge amb les tisores?
Sí, home, sí. Era brutal.
Mira, ara t'enganxo. Recordo el metge amb les tisores. El tinc aquí gravat, jo,
És brutal, home. És brutal.
I deies, però aquest home i la mare com no em defensa? La mare com no em defensa?
Llavors això... No pots dir, ara, vist des d'ara, no pots dir que aquell metge va ser cruel, però allò era cruel.
Aquesta no ens l'has triada.
Ja.
Però hem pensat, com que el teu fill...
Sí.
Doncs toca el saxo, a en Joan li agradarà.
És a dir, a mi m'agrada molt, bàsicament, la música clàssica. Però quan arribo a Stravinsky em tallo.
Sí.
Llavors faig una, el que diuen els castellans, un quiebro, i me'n vaig pel jazz.
I superada la infància, què s'ha de fer per no perdre la pàtria? M'hi he esforçat molt.
Bona pregunta, sí, senyora.
Gràcies, Joan.
La pàtria és la infància. Això ho deia Rilke. Primer es va dir que la pàtria era la llengua. No,
sí.
La pàtria és la infància. Quan perds... Mira, la infància... La cara, per exemple, de la nena que tu vas ser...
Mm-hmm.
Et surt per sota de la teva... I en el moment que tu et despistes una mica i et deixes anar,
et
surt aquella nena.
Sí.
O en els moments de gran intensitat emocional et torna a sortir aquella nena. El senyal de que et fas vell és que aquell nen o aquella nena s'enfonsa.
Ja no hi és.
I ja no surt. O sigui que aquella pàtria, de fet, mentre ets jove i mentre ets madur, continua sent-hi, i surt de quan en quan. Al final de tot, has d'esforçar-te tu per anar-la a buscar, perquè si no, ja no la trobes.
Tu t'esforces per anar a buscar.
Sí, jo no sé per què, no sé explicar-te per què, però has de tornar a trobar aquella pàtria al final. I, com sempre, aquí no es regala res, si no l'has buscat.
A la
si
vida no,
buscat,
no es regala res.
No es regala res. És el primer principi claríssim. I, per tant, els esforços que tu no hagis fet, les coses que tu no hagis après al llarg de la vida, ara no les aprendràs. Ara no aprendràs ni a jugar botxes.
I com has arribat a destil·lar tant l'essència de la vida? Qui t'hi ha ajudat? Qui t'ha ensenyat? Això té a veure amb estudiar matemàtiques, arquitectura, amb els pares, amb els col·legis, amb l'etapa viscuda, amb
sempre
què?
Sempre has trobat gent que t'ha ensenyat molt. I jo la veritat és que de mestres, a part dels meus pares i de la gent que m'ha envoltat, tipus els meus amics, la meva dona, els meus fills. De mestres n'he tingut pocs, perquè he estudiat durant una època tan dolenta pel mestratge. Només n'he tingut un. Un mestre que vaig tenir quan era molt petit, que es deia Grimal, el senyor Grimal. Ens va ensenyar a escriure sense explicar-nos ni gramàtica ni sintaxis.
Com, doncs?
Però ens va ensenyar a escriure sense fer ni una falta. Jo encara he vist del que ens va ensenyar el senyor Grimal. Ens posava en semicercle tota la classe i ens passàvem una hora cada dia repetint paraules de la següent manera. Per exemple, deia màquina, i llavors tots cantàvem a cor. Màquina, màquina, maquinar. Amb això aprenies la música. De que, com, amb això et sonava bé màquina i sabies que no et sonava bé ni màquina ni maquinar. I amb això anaves aprenent on estaven els accents, com havies d'escriure, i jo vaig trigar després molts anys a distingir una preposició d'un adverbi.
Clar, però això et parlava del significat i del ritme, de les paraules, del ritme intern que tenen les paraules també, no? Del to. Allò que distingeix sobretot un idioma d'un altre és l'entonació.
I el cap, perquè un idioma d'un
altre... Ah, sí, és una manera d'entendre el món.
És la teva manera de pensar.
Una manera d'entendre el món pel que fa a l'idioma. L'ús que en fas de la llengua és la teva manera d'entendre el món, no?
Evident, per això no t'has de barallar amb les llengües, sinó com a màxim amb els que les parlen.
Va, he escollit aquest, m'agrada molt. Una dona gran, què et sembla?
Oh, m'agrada molt que me l'hagis demanat.
Sí?
Li dediquem a la dona gran?
Sí, veure, que ara aquí em diu el meu company Albert que vol que soni la mare de bé, i nosaltres també, una mica més a prop del micròfon.
Una dona gran. Ha llegit totes les novel·les que parlen de parelles o de mares i filles. Novel·les d'amor, doncs. No creu ni en l'ombra de cap déu. No creu en res enllà de les persones. Quan m'hi acosto amb el meu cinisme, m'escolta i s'entristeix. M'he adonat com la desitjo encara, però ella té el meu amor lluny de la passió. Potser per tanta mort. Per una vida plena però difícil, a vegades brutal de plenitud. No l'he entès prou, i no sé prou el que ella ha entès de mi. Però hi ha una emparança per als dos. I tinc un privilegi. Duc escrit en la mirada el seu poema. Jo no sabria escriure en cap així.
Penso que és un poema d'amor.
No s'acaben els poemes d'amor.
Sensacional, no? Que quan veus el títol, Una dona gran, pots pensar que és un poema d'amor, aquest.
Naturalment. No s'acaben mai els poemes d'amor. Això, aquesta informació te la procuro gratuïtament.
Gràcies.
Perquè vagis tranquil·la. No s'acaben mai.
L'amor, en molts altres poemes, i aquest aquí també parles del desig, de la soledat. Què és allò que et fa sentir viu? Amb allò que t'agafes, perquè la vida vagi endavant, perquè bulli, perquè brolli alhora.
L'ordre.
L'ordre?
Sí. Sí, perquè tot el que és desordre fa que no brolli res. Tot el que és desordre va en contra. I si tu ho deixes a l'atzar, ve el desordre, clar. I llavors és aquest desordre que contínuament la vida et va portant, tu l'has d'anar reordenant.
La vida és caòtica,
La vida porta el caos, si tu el deixes, porta el caos. Si tu apagues els semàfors de Barcelona, és el caos. Per tant, has de contínuament has d'anar fent el manteniment de tots aquests semàfors, de tot aquest ordre. I en aquest ordre hi ha dos tipus de coses que han col·laborat moltíssim, o col·laboren moltíssim aquest ordre. A l'ordre material hi col·labora, és bàsica, la ciència, la tècnica, l'esperit científic. És el que fa que estiguem amb aquest micròfon, que aquest llibre s'hagi pogut fer, que avui hagi arribat la llet en la botiga. Tot això és la tècnica. Ara, si et deixa l'home que estimes, o la dona que estimes, o se't mor la mare, o se't mor la filla, ni micròfons, ni llibres, ni llet, ni tot això serveix per res. Llavors entra en funcionament uns altres elements d'ordre, que són la poesia, que són la música. Em diràs, home, no són gran cosa. Sí, doncs és l'únic que hi ha.
Ara que has parlat de... o se't mor la filla, no? Diríem, com ho has fet tu per poder superar aquestes morts tan bestials per als pares que es morin els fills? Diuen
tothom,
que és el més dur, no?
Com tothom, Sílvia. El dolor està present sempre a la vida. Va apareixent, se'n va, ve... Sempre hi és. Difícilment trobaríem una persona que no sàpiga el que és el dolor. I si n'hi ha alguna, tampoc l'envejo. Llavors, el dolor té una característica. No hi pot fer-hi res. El dolor l'has de passar, i prou. Si durés més del compte, segurament t'acabaria matant. Però el dolor no dura mai més del compte. El dolor es transforma en una cosa que aquesta sí que la pots tocar, manipular i fer-la teva, que és la tristesa. I la tristesa, així és com el dolor, no pots manipular-lo, la tristesa ja pots fer tu que sigui una tristesa amable, una tristesa protectora, una tristesa horrible, una tristesa histèrica... Tu la manipules. Ara, quina és la principal eina per manipular la tristesa? Un cop has sortit del dolor que no és manipulable.
La voluntat, poesia... La poesia?
La poesia, la música... És que no n'hi ha d'altra.
La voluntat?
La filosofia...
I la voluntat pròpia?
No, però la voluntat acaba aquí també. La voluntat a seques no és res.
A la voluntat d'alguna cosa... fent, creant...
Aquestes són les eines. I no n'hi ha d'altres. En aquests moments, això, la tècnica no és el que serveix. I això és fer el dol, per exemple. Això parlaves d'una mort.
El procés de dol.
Fer el dol és sortir del dolor, anar a parar la tristesa i governar tu la teva pròpia tristesa.
I un cop acabat el dol, que fins i tot el record, en aquest cas...
No s'acaba mai el dol.
Però de tota manera, ja entenc el que vols dir, però quan pots incorporar, per exemple, en el cas de la mort, aquelles persones que has perdut dins teu sense dolor... Només amb la tristesa, s'ha acabat el dol.
S'ha acabat el dol, clar.
Llavors és el,
home, de fet,
el moment
no
de respirar.
Mai, eh? No és una cosa que digui...
D'acord, no és de cop i volta.
Continua, naturalment. Ara, l'utilització d'aquestes eines per fer els dols, on vaig a parar? Vaig a parar que la cultura és bàsica.
La cultura,
o sigui,
ens
davant,
fa lliures.
Davant del dolor.
I ens fa ser capaços d'avançar.
No és clar. Que davant del dolor la incultura absoluta et deixa sense eines, eh? Per fer el dol.
Joan Margarit, aquí avui al Divan, al Suplement, a Catalunya Ràdio. I aquesta música que ens estigui...
Que pregunta que hauríem fet sense Bach, no?
Què hauríem fet sense Bach? No hauríem fet el mateix.
És un dels poemes que m'estimo més dels que he fet a la meva vida. És un poema que parla de la meva activitat d'arquitecte quan reforçava, reestructurava edificis d'aquells dels anys 50 que estaven tan malmesos, tan mal fets... I en el barri del Besòs, visitant-ne un per veure quines esquerdes tenia, entrem i era un pis horrorós, tot matalassos per terra, ple de criatures i gossos barrejats, una cosa tremenda. La cuina no tenia porta, estava ple de plats amb verdet, de bruts que estaven, i allà a la taula de la cuina hi havia un nano de 15 o 16 anys, amb un tocadisc vell, amb un pick-up, escoltant uns discos amoltegats allà de drapaire, i tots eren de Bach.
Tots eren de Bach.
Tots eren de Bach. I aquest poema que el vaig escriure acaba dient: per aquest món, cap més remei que Bach.
Ara s'hi referia en Joan Margarit, aquest home que, mira, ha reforçat fins i tot el monument a Colom als anys 80, quan estava a punt de caure, que ha treballat en la Sagrada Família, que ara que s'hi referia, amb el seu estudi d'arquitectura, va reforçar les estructures de barris que s'havien construït molt ràpidament per acollir la immigració al Besòs, la Pau, Nou Barris, el Turó de la Peira, i ho va fer-ho amb els veïns a dins, com ara ens deia, sense treure'ls, És un bon record, és una bona cosa, no?, això també.
Sí, però dura, també, eh? Aquí hi ha un poema que parla d'això.
Sí? Va, que ens el llegiràs.
Te'l busco?
Sí.
Sí?
Sí.
Edificis. Als pisos hi vivia una gent bronca, però jo reforçava amb alegria els blocs on, com més tortes les mirades, més lluminós el càlcul. I si els pilars de formigó tenien la fortalesa grisa de la lògica, la humilitat dels murs va ser un refugi que va aguantar les càrregues del tedi i el pes mort de la maledicència. Perquè així uns ulls tendres i perduts poguessin fer volar els seus estels en un vertigen noblement difícil.
Tu ets emoció i raó, raó i emoció.
Sí, clar, constantment.
Constantment.
Tens una part irracional brutal i gràcies a la qual vius i sobrevius,
és que si no,
eh?
Seria insuportable.
O com creuries un carrer si no és irracionalment? Trigaries 3 hores a creuar un carrer si el fessis amb càlcul irracionalment.
Tu, que ets un home llegit, que s'espera que treguis els llibres, que tens tots els premis, que dius, Joan Margarit, oh, i tothom es posa dret, com ho fa?
No, això era l'Emili, home. Era allò no. d'en pie fuera gorros, home, això era una altra cosa.
No, com ho fas per superar la vanitat? La vanitat de l'artista i de l'aplaudiment de l'artista.
Ja
saps que la criuen les folclòriques, el público que tanto me quiere. No et comparo amb cap folclòrica, però
no,
ja m'entens.
Només té una explicació molt ràpida.
Quina?
Quan... Tu què vols amb un poema? Tu vols que el poema duri. No vol, jo no vull que em llegeixis tu, vull que em llegeixis tu
i els
teus fills, els teus nets i els besnets. Sí. Evidentment, és això el que vull.
És fer-se immortal amb un
evident,
poema.
Evident. Llavors, resulta que això estàs condemnat a que no ho sabràs mai. Sigui el que tu has fet per una posteritat que ve al darrere, valdrà ni 5 cèntims. No ho saps mai i te n'aniràs d'aquest món sense saber-ho. Llavors, a què ve la vanitat?
Mariona Ribalta.
Sí.
N'hem de dir alguna cosa.
És la Raquel, sí. És la Raquel. Escolta, no voldràs que en digui més coses després de les que n'he dit.
Una mica més?
Home,
sí.
És una dona gran.
És una dona gran. És a ella que li has dedicat
Home,
aquest
sí,
poema.
Clar. Sí, sí.
Tu dius, no crec que en res enllà de les persones. Això dels déus no ho toquem.
Ella, això.
I tu?
Home, jo els déus, quan venen a través d'Homer, els tolero.
Ha, només aquests?
Sí.
Els altres res?
No, els altres no. Els altres no. El de la Bíblia, a vegades. Però és massa...
Massa violent.
Sí.
Va, deu ser l'Antic Testament, massa violent. En el Nou ja canvia.
Déu-n'hi-do, també, la violència que hi ha en el Nou, eh?
Mira, que t'he trobat. Ah, sorpresa, l'Albert va buscant l'Albert Jodar.
Balades m'agrada més que el swing. Ho sento molt, però...
No, però allò del ball...
Soc un home de balades, jo.
Encara queda pendent, eh?
Sí, sí.
Ara, perquè amb les notícies potser tindrem temps.
Mira, hi ha en el llibre anterior, que es deia No era lluny ni difícil, hi havia un poema que es deia Aquí t'espero. Aquí t'espero explicava com anàvem a ballar quan érem joves, nosaltres, en teníem, doncs, 17, 18, 19 anys, bueno, anàvem, jo això no hi havia anat mai així, però hi havia molts companys que anaven. Portaven una clau, una clau grossa de portal, no una claueta, una clau de portal, la portaven a la butxaca. I claven al ball, a l'agarrado, agafaven a la noia i la portaven cap a la clau. Espera, cap a la clau. Llavors la noia, al notar la clau, se n'anava a l'altre cantó.
Sí.
I a l'altre cantó, per això la clau aquesta es deia Aquí t'espero. I el poema es diu Aquí t'espero. I és un poema dramàtic, eh? És un poema dramàtic, eh? No és un poema de riure. Però comença amb aquesta anècdota. Un poema pot començar a qualsevol lloc.
I on ha d'acabar, allà on vols
qualsevol...
arribar?
Bueno, has d'acabar on vols arribar, tu.
On sí, vols senyor, arribar.
Això, sí, sí, aquí ho has dit molt bé. Pots començar a qualsevol lloc i ha d'arribar on tu vols arribar.
Gràcies
per la col·laboració.
No, ho he pensat. Jo... No, però he pensat, clar, és que això... He pensat, això és com un programa de ràdio, això és com qualsevol cosa. Finalment ha d'arribar a algun lloc, no saps com, per on passaràs.
És com els poemes.
No coneixes
qui ho ha de llegir. Però qui ho ha de llegir t'està demanant que els hi facis un poema que, partint de la teva vida, li expliquis la seva.
Escolta'm, que fa dos anys, quan vas fer el pregó a l'Ajuntament i parlaves d'independència i tot això, tothom es va sulfurar. Mira ara.
Es va sulfurar tothom, em van dir el nom del porc. Mm. Vaig sortir de l'Ajuntament amb algun d'aquells que m'havia convidat, perquè jo era un convidat de l'Ajuntament.
Sí, 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 sí.
I clar, quan un convida algú a casa seva, no se'l maltracta. I algun d'aquells senyors que m'havia convidat és un vocero nacionalista.
I ara com t'ho mires?
De lluny.
De lluny, el moment de Catalunya.
No, de lluny per una raó. Jo penso que les coses les ha de fer la gent de l'edat que té l'edat per fer-les. O sigui, no és la meva generació la que ha de fer això. Són les generacions que venen, les vostres. I jo he d'estar a disposició, si em pregunten alguna cosa, però no he d'anar allà. Jo quan veig un vell assistint a un lloc, a una reunió de joves, sense que ningú l'hagi cridat a fer-los un discurs, em fa una mica de...
Però t'il·lusiona aquest moment de Catalunya? Hi veus seny? Hi veus rauxa? Què hi veus?
Només tinc un fons de desconfiança, i és que portem una època de tants anys d'una opulència absurda que han portat a uns dirigents... Hi ha un poema aquí que es diu Personatge, que acaba dient... Acaba citant la Navasi, els 10.000, la retirada dels 10.000 de Xenofont. Deixa'm explicar la retirada dels 10.000 per algú que no se n'en recordi. Xenofont descriu una expedició dels grecs a Àsia Menor per castigar els seus enemics. Aquesta expedició diu que és de 10.000 homes. Quan arriben al seu lloc, a l'Àsia Menor, els caps fugen. Uh-huh. Els seus caps, els comandaments, fugen i deixen els 10.000 sols, sense saber ni on van ni com es torna a casa, perduts allà al mig de l'Àsia Menor. Aquest poema parla de política i al final diu: estem a la retirada dels 10.000, els nostres guies ens han abandonat i ara el difícil és tornar a casa.
Era un dels catalans que van guanyar la guerra. Una vegada vaig tenir-lo a prop i lluïa amb orgull. Va ser el 75, l'uniforme feixista. Camisa blava i jaqueta blanca amb el jou i les fletxes i amb el corretjam negre. Quan va morir, el govern va honorar el seu cadàver al Palau de la Generalitat. Ningú del Parlament no va oposar-s'hi. Recordo Xenofont, la retirada dels 10.000. Abandonats pels qui els guiaven, sense saber el camí i assetjats. Hem buscat sobreviure i tornar a casa.
Joan Margarit. Sentit que té la vida. En té o un li ha d'atorgar?
Li ha d'atorgar un, clar, perquè a vegades no en té, però fins i tot no tenint-ne pot sortir-te'n.
Acabem amb un poema?
Parlant d'això.
Per cert, que no tinc el diccionari. Mira, no, ja he anat a l'enciclopèdia i he vist tot el que diu, que està molt bé, però jo en tinc un de molt curtet, que és autobiogràfic. I llavors allà on te diu Joan Margarit i posa una coma i tu ara em fas la definició.
Ah, molt bé.
A veure, què en diries?
Doncs, mira... Diria aquest poema.
Diries un poema per definir-te.
Sí.
Esclar.
Brindis. Més junts del que ningú no sabrà mai, alcem les dues copes. Veiem la nostra llum, cadascú els ulls de l'altre. Un home i una dona en un instant poden equivocar-se, però l'instant no tornarà mai més.
C'est une chanson.
Hola! Hola! Hola!
Que l'hem agafat i no tornarà mai més. Gràcies. Torna sempre que vulguis.
Gràcies a
tu. Les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis.
A Joan Margarit li agrada Yves Montand.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon.